Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Sant Cugat tindrà un centre de dia per atendre persones sense llar i en situació residencial severa. L'equip del govern ha avançat que aquest projecte es vol tirar endavant en col·laboració amb alguna entitat de la ciutat, tot i que no ha especificat encara amb qui està mantenint converses. L'objectiu és reconfortar les persones que passen la nit al carrer, com ha explicat la regidora de Drets Socials, Gemma Aristoi. Una situació que viuen unes 9 persones al municipi i que ara reben atenció nocturna per part tant de la policia local com d'entitats com la Creu Roja, sobretot en nits fredes com les d'hivern. La unitat de suport policial de la policia local de Sant Cugat ha rebut la medalla al mèrit policial per la seva lluita contra els robatoris a domicili. La distinció l'han rebuda un sergent i un caporal de la UCP en el marc del Congrés de l'Associació de Caps i Comandaments de la Policia Local de Catalunya, que s'ha celebrat aquest dimarts a Olesa de Montserrat. A l'acte han acudit el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de Coordinació de Policies Locals, Daniel Limones. Els últims anys s'ha escampat la idea que a tothom li aniria bé anar al psicòleg, una afirmació que, si bé la psicòloga Lara Weinberg no contradiu, sí que complementa amb un «però no és imprescindible per viure, només faltaria». En aquest sentit, la terapeuta considera que si tens una vida feliç i tranquil·la i no tens la motivació de fer aquest treball personal, no cal que hi vagis. En canvi, quan hi ha molt patiment, una psicopatologia o una situació vital molt complexa, m'atreviria a dir que en aquests casos anar al psicòleg hauria de ser un dret, apunta. Un servei que per la saturació de la xarxa pública de salut mental no sempre està garantit o, com a mínim, no en les condicions adequades. El primer equip masculí del Club Rugbi Sant Cugat ja coneix el camí per pujar a Divisió d'Honor, màxima categoria estatal. Els santcugatencs iniciaran la fase d'ascens aquest dissabte a les 5 de la tarda, quan visitaran el camp del Belenos Asturià. El conjunt de Martín García competirà contra els equips madrilenys del Cisneros, Liceu Francès i Industriales, els conjunts bascos de Guernica i Hernani, el València i l'Hospitalet. La competició es juga a una sola volta i els 4 primers ascendeixen a semifinals.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie, cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Club Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make 'em laugh, you can make 'em cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean. That's entertainer.
That's entertainer. Comença el programa a les 10. Han passat 10 minuts de les 12 i comença molta comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim aquí dos convidats que no són de Sant Cugat, però hi actuen. Però hi actuen, aquesta és la veritat. Però abans, la homilia del Molta Comèdia. Necessitem suport, o sigui, sponsors. Benvolguts, germans, en les arts escèniques. Fa pocs dies, el setmanari Tot Sant Cugat, que aquest any celebra el seu 40è aniversari, que no és broma, publicava un article on feia una relació de les empreses que tenen la seva seu a Sant Cugat del Vallès que més facturen. Cal aclarir que no tots els empreses que estan físicament aquí tenen el seu domicili oficial, la seu, o sigui, on es recapten els diners per Hisenda. A Sant Cugat no, moltes d'elles. En qualsevol cas, la xifra facturada segons dades d'un estudi d'estructura empresarial de la Diputació de Barcelona de l'any 2022, segons explica el periodista Bernat Vella, s'acosta als 5.000 milions d'euros. Insisteixo en el fet que si afegíssim les altres empreses que no tenen el domicili social aquí però que estan aquí, aquesta xifra es veuria multiplicada per 3, o sigui, uns 15.000 milions d'euros. I tot això, en aquest programa d'arts escèniques, quin sentit té? Doncs molt senzill. Hi ha una cosa molt comú en molts països del món, que és el mecenatge, el suport econòmic, a la cultura i, òbviament, també a les arts escèniques, a la música, al teatre, a la dansa. I si això de les empreses que radiquen a Sant Cugat és el que he dit fins ara, és que no s'entén que el Teatre Auditori, ara esperem que també el Teatre de la Unió, les activitats de tota mena vinculades a les arts escèniques, siguin professionals o amateurs, no tinguin pràcticament suport econòmic. Suggereixo, una vegada més, que l'Ajuntament tingui un comercial, un venedor o venedora, amb prou experiència per vendre a totes aquestes empreses, que seria molt convenient i rendible la col·laboració donant suport a les arts escèniques de la ciutat, per mantenir i aconseguir el nivell fins ara assolit i augmentar les possibilitats, considerant el creixement fins als 100.000 habitants i la seva estructura sociològica i cultural. I arribats aquí, estimats germans, benvolguts, demano a Déu que faci més que nosaltres. Amén. Estem escoltant Xostakovich. I per què estem escoltant Xostakovich? No podíem començar d'altra manera, segur. Perquè si no, un dels convidats m'hagués renyat.
Pots començar per on vulguis, Eduard. Tot és gran música.
Però no, d'acord, però Salvador Brotons, compositor, director, flautista... No ens oblidem, dels teus inicis.
I tant.
Doncs, clar, jo dic, què poso de música per començar? I veient el programa de la setmana vinent, del divendres de la setmana vinent, al Teatre Auditori, que, escolteu, aneu al tanto perquè les entrades s'estan esgotant i en queden molt poques, eh?
Millor.
Per tant, vol dir que em sembla que en queden 4 o 5 a platea i no sé si 15 o 20 amfiteatre.
Va, això em fa molt content.
I estem parlant de 920 entrades.
Bé, fantàstic.
O sigui, imagina si la cosa està... No,
això vol dir que hauríem de fer-ho dues vegades.
Bueno, i el que està acabant també amb nosaltres aquí a la taula és una persona que havia estat aquí fa...
8 anys, o
sigui. 7 anys, el 2017.
Sí, sí.
Bueno, no, estem
al 2015, llavors. Sí. Ai, 15, 2025, exacte. Ah, 17, 25.
Exactament.
8 anys.
Sí. És en Marc Migó, compositor. No sé si també pianista.
Bueno, també. Sí,
violinista mica... també.
Bueno, no, violinista, això ja no.
Jo també l'havia estudiat, el violí.
Violinista, en la mesura que sóc compositor i sé com escriure per aquest instrument, però no és el mateix.
Però també, diguem que en Marc Migó...
tocat el violí.
Sí, una miqueta,
havia estat aquí amb aquesta entrevista que deia jo, i justament, doncs, després de l'entrevista, vas anar a Nova York.
Exactament. Estan comentant això, que s'ha com tancat el cercle, no? Perquè era quan els inicis d'estudiar el màster allà a Juilliard i Nova York, i ara ja he tornat, ja tinc el doctorat, i han passat els anys, efectivament.
I és un doctor. Sí, doctor, sí. Michael.
Doctor. Exacte.
I també que, doncs, que tenies un mestre prèviament que
era
Salvador Rodon.
Totalment.
O sigui que aquí tenim un cercle, que s'ha tancat una altra vegada,
sí,
que resulta que en aquest concert que estem dient de la setmana vinent, doncs hi ha també una obra teva.
Efectivament.
I, a més, no sé si... Jo, com és natural, quan has de preparar alguna cosa, busques, doncs, a Google...
Clar.
Busques tal. I em va sortir un èxtasi de Santa Teresa, però no sé si Santa Teresa, que no té res a veure amb el
temps. Ah, sí?
Sí o no? De música? D'un altre compositor?
Sí.
Ah, molt interessant, això, ja em diré d'aquí.
Busca'l, si poses si Santa Teresa, d'èxtasi en anglès...
Sí, sí, sí.
I et surt.
De música,
I és absolutament... I estic convençut, no he escoltat el teu...
Sí, sí, sí.
Però estic convençut...
Serà diferent.
...que no té res a veure. Ja ho veuràs, ja ho veuràs, ja ho diràs. Salvador,
digues.
A veure, la Quinta Sostakovich...
Sí.
...que titula el concert.
Sí.
Què és per tu?
Home, és una simfonia que l'he estimada moltíssim. Jo vaig començar a entendre o a conèixer Sostakovich a través d'aquesta simfonia, la simfonia número 5, perquè és la simfonia més tocada d'ell, la més potser la més completa, la més satisfactòria, la més equilibrada, i la que primer va arribar aquí amb els compactes, en aquell temps, estic parlant dels anys 70-80,
Quan jo era jove,
quan jo era molt jovenet, que no arribaven discos, i la primera cosa que va arribar va ser aquesta simfonia de Sostakovich número 5. És una simfonia molt representativa d'ell, perquè de fet li va salvar la vida, aquesta simfonia. O sigui, ell la va escriure, diguéssim, en resposta d'un artista soviètic a una crítica justa. Aquells soviètics, el Stalin, va anar a veure la seva òpera Lady Macbeth, no li va agradar gens, i llavors l'endemà va sortir una crítica que el van deixar per terra, i ell estava molt preocupat perquè es pensava, em mataran, perquè tenia amics que els havia passat el mateix i els havien pelat. I llavors el Sostakovich va pensar, bueno, escolta, la quarta simfonia que se m'està ara tocant, no l'estreno, i en faré una altra, una cinquena, com a resposta a una cosa una miqueta més equilibrada, una miqueta més del gustos soviètics. I el resultat ha estat una obra fabulosa, una obra equilibradíssima, millor que la quarta, molt millor que la tercera,
sí,
simfonia. I és una cosa molt, 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 molt peculiar, perquè fins i tot la crítica aquesta, com que era un geni, Sostakovich, ell sabia donar-li la volta a tot. Sí. I llavors ell li van dir, escolta, no hauries de fer això, hauries de fer jo. Doncs bé, ho faré jo i ho faré encara millor. I va fer una simfonia que és extraordinàriament, a més, molt, però molt profunda, molt sentida, també hi ha algun moviment que també se n'en fot de tot,
sí,
i els soviètics no se n'assabentaven. No,
exacte, té molta ironia, això m'encanta.
Sí, el segon temps és una farsa.
Sí.
I el darrer, que sembla que sigui la cosa optimista i fabulosa, doncs és fake total.
O sigui, que ell deia, aquests que volen que fem allò que en deien el realisme soviètic, allò que volen que fem a la veritat,
sí.
Jo us donaré el realisme, no soviètic.
Ah, exactament, de la meva manera. No, ho va fer... li va sortir una simfonia extraordinària de cap a peus.
Però té una potència que jo, cada vegada que l'escolto, em passa sempre igual. Que sempre em sembla que estigui nova.
Sí, senyor, sí, senyor. El primer temps té una gran profunditat, i el tercer també,
sí.
I el segon és una, ja dic, se n'enfot, és un moviment molt curt, que se n'enfot, i l'últim és un se n'enfot també, però d'una manera grandiosa i grandiloquent, però molt espectacular.
Però això devia passar a gran part perquè, segons diuen, quan van fer el primer concert, l'estrena, a Sant Petersburg,
sí.
Bueno, a Leningrado,
en aquell moment,
el sant havia desaparegut,
no.
El sant havia desaparegut, va haver-hi un aplaudiment que va durar mitja hora.
Mitja hora, és massa. No, la
gent... Clar, i això és una cosa que devia... Bueno, pues... devia a tots els comissaris devien estar...
No, bueno, perquè com que ja el comitè soviètic ja l'havia acceptat, aquesta obra, perquè aquests compositors soviètics, abans d'estrena, havien de passar una reunió d'especialistes per dir, aquesta obra sí, val la pena que es faci, o aquesta obra no val la pena que es faci perquè el llenguatge que està escrit no ens agrada. I llavors, com que ja havia passat aquest pas, doncs va tenir molt èxit de l'audiència, dels crítics, de tots.
Bueno, també, però a nivell biogràfic de Shostakovich també era la gent com que estava esperant quina era la propera obra que feia, no? Perquè l'últim article, allò que havia sortit a la Pravda, que deia, no? Si de continuar per aquest camí, les coses poden acabar molt malament per aquest compositor. Sí. Això és literalment el que deia al final de tot.
Que és el que li va passar a molts.
Clar, exactament. I que hi havia gent que estava desapareixent i ell quasi desapareix, també.
Sí, sí.
Llavors, va ser com un gran triomf, també, no? Hi havia tota aquesta expectativa de quin seria el retorn o la rehabilitació i tot, i el subtítol que deia el Salvador,
sí,
no? Molt bé ho diu,
sí.
Això, molt soviètic, no? La resposta d'un artista, una crítica justificada, sí, constructiva, sí, sí, no? Sí. I, bueno, però és tot és tan intel·ligent.
Bueno, i després va continuar tinguent problemes,
Sempre
ha tingut la seva vida, amb la novena sinfonia, també, perquè se n'en van fotre, però la gent pensava que el Shostakovich havia de fer una sinfonia com la novena de Beethoven.
Doncs, la més curteta, la més clàssica, sense acords, música de circ. Va d'esperar fins a l'Stalin que es morís per fer la desena després. Que
exactament. És...
I té una cosa també de jazz, eh? Té unes peces que diu...
La que és autènticament més de jazz és la primera suite, perquè la segona és com una mala traducció d'això d'orquestra de varietats. És la de però té focs, trots i coses, i el com es diu això, The Golden Age, els ballets, els primers ballets, que no es fan, és una passada, aquests ballets, sisplau, m'encanta.
Sí, és un Shostakovich
primerenc.
Molt bo.
Tenim aquesta obra, que no cal dir que tancarà el concert i que serà extraordinari, estic convençut, potser a mitja hora, no sé si a mitja hora, però serà molts minuts d'aplaudiment.
Ja t'ho dic.
Ja t'ho dic,
mentre tingui gran èxit, ja en tinc
prou. Seran molts.
Home, estic molt content de que m'hagis dit això, que les entrades estan exaurides gairebé. Diu molt de vosaltres, de Sant Cugat. I em fa molt, molt content
però
de veure
això. Ara, d'això, com dius tu, jo aprofitaré per dir-te una altra cosa.
Digues.
I és que això s'ha notat perquè has vingut, eh?
Bueno...
No ho sé, però això és així.
Hem treballat
això
molt.
Això és així, sí. L'orquestra ho ha notat. Ho ha notat el públic i, per tant, la resposta, si ha de ser raonable, hauria de ser aquesta. Vull dir,
però estic molt content. Mira, això vol dir que hauríem de fer dos concerts, perquè si emplenem ja, que falta una setmana pel concert i ja està tot ple, ens hauríem de plantejar de fer dos concerts. Com és quan passa amb els concerts, amb el concert de valsos, que ja està en ple. Abans havíem fet dos.
Sí,
ara,
sí.
Després de la pandèmia, no ha anat només amb un, però jo crec que aquests concerts que són tan populars, amb Sant Cugat està creixent molt.
Bueno, estem aquests 100.000 habitants que jo deia abans, teòricament no estan encara censats tots, però segur que hi són. Sí, oficialment són 97.800 quants.
I la gent que ve de fora de Sant Cugat?
Sí, i a més ja és un tipus de públic que... Vull dir que respon perfectament a aquest equilibri d'un tipus de qualsevol concert, la clàssica o no clàssica,
sí,
és igual.
Sí, és fantàstic. Estic
amb resposta
molt, molt, molt content.
Aleshores tenim un altre compositor que està dins de la programació del concert.
Ah, Això és important. Jo sempre intentar que som al segle XXI i no podem viure del passat del segle XIX sempre. Ja sabem que la gent vol música de Brahms, de Sostakovich, no, de Beethoven, Tchaikovsky, i a mi m'agrada molt fer-la, però hem de mica en mica introduir les coses noves que s'estan fent, i com que tenim un compositor com el Marc Migó que compon molt bé i està treballant molt, doncs hem de recolzar els nous valors.
L'èxtasi de Santa Teresa, com va sorgir, Marc?
Bueno, és curiós que hem començat parlant de Shostakovich, no? Perquè amb aquesta obra intento fer algunes de les coses que feia Shostakovich amb el caràcter que deia de la ironia o del doble sentit, del doble significat que podia de sobte, no? Al final triomfal de la cinquena sinfonia pot ser això, com una cosa super com de desfile militar, no? Com de victòria, però també hi ha alguna cosa tan opressiva en la celebració que és com de sobte t'angoixa això, no? I és aquesta ironia. I aquesta obra la vaig escriure a l'Èxtasi de Santa Teresa pel Festival de Pasqua de Cervera, que està dedicada al mestre Brutons, que la va dirigir l'última edició del festival.
Sí, però ara l'has canviat bastant.
L'he canviat bastant, ara l'he revisat. Que és, no és tant com una obra... Bueno, està revisada, està ampliada.
Això
o sigui, no, pot ser una estrena.
No? Normal, pot ser, sí, una, sí. Escolta, es considera estrena, ja està.
Pot
diguem,
estrena. Sí, sí.
Fantàstic. I, clar, com que era el context del Festival de Cervera, no? Una qüestió religiosa, vaig pensar... Jo tinc idees, no?, de calaix de sastre, de coses que m'agradaria fer a nivell simfònic, de cambra, el que sigui. Una d'aquestes idees era una obra sobre aquesta idea de l'Èxtasi de Santa Teresa. Hi ha una escultura molt coneguda de Bernini, que és meravellosa, no? Surt la cara de la santa així, envoltada d'una mena de pluja d'or, hi ha un àngel que li travessa el cor amb una fletxa daurada, i ella, tu veus la cara que té, i realment és estem una altra vegada en aquest món de Shostakovich, de l'ambigüetat, dels dobles sentits, perquè està realment, és una actitud, és un èxtasi de vot purament religiós, o hi ha una expressió d'alguna cosa més carnal, no?, d'un plaer més... I llavors vaig pensar, abans de que sortís l'oportunitat d'escriure una obra pel Festival de Cervera, ostres, seria molt interessant de traduir aquesta impressió que em produïa l'escultura...
Una ambivalència.
Exactament, a nivell musical, no? Com escriure, si amb l'expressió d'una masturbació orquestral d'uns 10 minuts, 12 minuts, així, però amb tot d'idiomes que aboquin aquesta... I tampoc és que la intenció sigui la de ser un blasfem ni d'atacar la religió ni res així, però em semblava molt interessant la simbologia, el so de la litúrgia, no? De textures corals, cànons, les harmonies típiques, unitats d'orgue, tot això, com ho vas orquestrant d'una manera que, bueno, que al final sigui el públic, que percebi si això, de quin èxtasi estem parlant, no? Si és una cosa més sensual, si és una cosa més espiritual...
Sí, jo penso que el tema de Santa Teresa, com Sant Joan de la Creu,
sí, els místics.
Són modificats després per l'Església.
Sí,
segurament.
O sigui, la projecció, diguem-ne, posterior i històrica no té res a veure amb els personatges reals.
Ja,
perquè si haguessin que aplicar-ho, fora de l'Església.
Sí, sí, exacte. Sí, sí, és així. Però no, jugant amb aquesta especulació i aquesta idea que a mi em va seduir molt, doncs m'ho vaig passar molt bé escrivint l'obra. I crec que hi ha molt d'espectacularitat, al final, sobretot, no?, com que és un gran crescendo, i és una obra que tinc moltes ganes d'escoltar.
Que has dit?
Uns 10-12 minuts, una cosa així.
Sí, està molt bé, sí, la mida és molt bona.
Sí, sí, sí.
Aquest serà el principi del concert.
Sí,
el principi del concert, i després tenim una segona peça abans del Shostakovich, que tenim també una obra especial.
Molt
a més
bona.
A més, amb un solista santcugatenc.
Santcugatenc, exactament, el Jonas Berkadal, que està fent una carrera molt bona, està estudiant a Alemanya, és un noi que té 20 anys, deu tenir ara, i escolta, tots els premis que es presenta els guanya. No sé com s'ho fa, però no, de veritat que treballa molt, és molt treballador, molt, molt... li agrada molt ser molt perfeccionista i...
Va estar aquí una vegada amb el seu pare.
Segur. I bueno, ja estem molt content perquè és segur que ho farà molt bé i té moltes ganes. Ho porta aquí al cap i ja diu, l'has de memoritzar, eh? I diu, sí, tant que el memoritzar. I és un concert molt bonic, molt lluït pel clarinetista i també per l'orquestra. És un Weber de principi del segle XIX i que escriu molt bé pel clarinet.
Sí, és preciós.
Sí, és un concert que està molt, molt bé, molt expressiu també, per l'orquestra també té coses i també estic segur que ho farà molt bé i li fa molta il·lusió.
Tenim un concert que podem dir, començant pel Marc, passant pel Weber i després Stakovich, que hi ha un principi amb un punt determinat, després fem una baixada, no de qualitat, eh? Una baixada de temps, i després tornem a pujar.
Bé, és possible que diguis, però no crec que la qualitat baixi.
No, parlo de qualitat,
però avui sinó, home,
la sonoritat,
el que
sents.
Ens va molt bé fer per l'orquestra tenir una obra una mica que l'orquestra no està en el protagonista, perquè si fas un programa de tot orquestra sola, tot, amb una setmana de preparació, vas amb l'aigua al coll. En canvi, una obra que l'orquestra tinc una mica menys de protagonisme també ens va molt bé per serenar, per l'assaig. Aquestes obres normalment les assajo al final de les assajos, quan l'orquestra ja està molt, molt cansada de fer música molt intensa, doncs una música una mica més relaxada per a ells.
En aquest cas, aquest concert, si no m'equivoco, es fa aquí i després també es fa
a Vilassar de Mar. No, a Vilassar de Dalt.
A Vilassar de Dalt.
Sempre m'equivoco amb això. Vilassar de Dalt. I s'enfaden molt. Quan s'hi diuen Vilassar de Mar, mare perquè... meva, no, Vilassar de Dalt.
Hi ha aquestes, com veieu, Terrassa i Sabadell.
Vilassar de Mar, Vilassar de Dalt.
I Sant Cugat i Rubí.
Sí, també, no? Sí. Bueno, Sant Cugat i Rubí no té res a veure.
No, però en el seu moment sempre havia hagut, aquest tipus. I a vegades Sant Cugat, Cerdanyola, també.
Ah, sí, també?
Sí. Però no ha passat, eh?
Això ja ha passat.
No, això no ha passat i en aquest moment jo diria que...
Ja no
té res a veure. El fet de que en Marc estigui... O sigui, va ser deixeble teu.
I tant, sí, i tant.
Va estudiar a l'ESMUC,
i a més, per segons costa menys la biografia, dius que un dels
totalment,
primers,
això un dels primers... no es refereix a un espai, a un lapse de temps, no? És, jo crec que és una cosa de per vida, de tenir el Salvador com un gran referent.
És així. Gràcies. No, i també, mira, també ell també ha anat als Estats Units com jo.
Sí.
Bueno, perquè als Estats Units també jo li vaig dir, si vas als Estats Units trobes un molt, molt obert.
I tant.
Però a vegades hi ha llocs d'aquí a Europa que són molt tancats amb les estètiques.
Està canviant de mica en mica, però segueixen així. Sí, és la veritat.
Però de totes maneres, diguéssim que Nova York és una cosa i Estats Units és una altra.
També, sí. Total, és un microcosmos. Sí. Però bueno, tot i així hi ha una mentalitat americana que sí que és extensiva, malgrat la polarització cada vegada més ara, no?, de política i tal. És una gent que està orgullosa del país que té i igual que dic això, també hi ha aquesta mentalitat de tenir la ment oberta, de l'emprenedoria, dels estils, de la cosa omnívora.
I el país de les oportunitats, home.
Sí,
allò
sí,
diu,
sí.
Als Estats Units, si se'n tanca una porta, doncs no passa res, perquè n'hi ha moltes d'obertes. És un país molt plural, molt obert. En canvi, aquí, a Europa, si se't tanca una... O almenys a Catalunya, si se't tanca una porta, se't tanquen dues portes, ja pots plegar, que ja s'ha acabat.
I sí, una mica...
Jo el tema del que parlava abans de l'esponsorització sempre m'ha semblat increïble, no? Perquè
sí,
suposo que un dels grans contrastos que pot haver-hi entre els Estats Units és això.
I la veritat és que el públic que ve a escoltar és el que mana.
Totalment.
És el que mana perquè és el que posa els calés.
És que la major part de finançació és privada.
Exactament.
Ja posaré un exemple. A tu t'haurà passat coses així, perquè amb l'orquestra que tens a Vancouver.
Sí.
Hi havia un recital a Florida que es van tocar els meus preludis de piano, i van convidar diferent gent del públic, entre el qual hi havia gent doncs, adinerada i tal, van venir, i bueno, va agradar molt tot, llavors estan parlant els que havien organitzat el concert, i amb una d'aquelles persones que havia vingut, i ostres, m'agrada molt això, eh? Escolta, mira, jo tinc una casa, és, bueno, és una mansió així de... si vols, no es podíeu fer concerts allà, també, i llavors li pregunta al meu amic que havia organitzat el concert, però tens piano? I diu, no. Bueno, és igual, el puc aconseguir un, què vols, quin t'agrada? I em vaig mirar amb la pianista, que viu és a París, no? I vam dir, això a Europa no passa. Una cosa així tan... No, la veritat. Pot passar, però és difícil. Pot haver-hi algun cas. Sí, sí, però una cosa amb tanta civilitat...
Hi ha la Fundació de la Reina de Bèlgica, per exemple, doncs que també... O a la Gran Bretanya. Però sí, sí, és més difícil trobar-te aquest tipus d'actitud d'una forma normal, de forma habitual.
No, i dic que és el públic que et ve a escoltar, el que s'han encarregat que la teva organització doncs pugi, perquè els hi diran amb altres amics que, bueno, heu de posar calés aquí perquè aquesta, sí, aquesta organització tira endavant i a més hi ha un líder davant que ho porta molt bé. Sí. I això, esclar, i llavors jo com, als Estats Units només has de fer una cosa, ser amable amb les persones que venen a escoltar-me i estan molt convençudes amb mi mateix. Només has de ser amable amb ells, fins que és fàcil. Sí. Aquí ja pots, ja pots fer amable amb el públic, que els de dalt si diuen una altra cosa, doncs he begut oli.
És així.
És així.
Quina perspectiva, eh? La veritat és que pensar-ho... Sí, sí, perquè jo tota la vida he fet el mateix, reclamar aquest tipus d'atenció i pensar sempre en el mateix.
Aviam, té coses positives i té coses negatives, també. No tot és fantàstic als Estats Units, vull dir, també a vegades dius, ostres, aquesta orquestra, què ha passat? Ha desaparegut. I per què? Doncs perquè, doncs, senzillament, les persones que ho porten no ho han portat bé, ja està.
Això pot
passar, entens?
Sí. Aquí a Europa és tot més públic, a nivell de finançació pública, i té les seves coses bones i les seves coses més problemàtiques.
Com per exemple, en el teu cas, o sigui, tu has fet una carrera, ara doncs, la Júlia t'ha donat el títol, a partir d'aquest moment, si tu vols realment que la teva música s'estoqui, s'interpreti,
sí,
a on vas a parar?
Bueno, no, ara no em puc queixar.
És a dir, però vull dir... Vull dir... Tens orquestres europees que puguin fer-ho?
Sí, bueno, a veure, per un compositor, és a dir, tu pots anar picant portes, però això a vegades és una mica... Tu tampoc vols ser el pesat del torn que vas allà i simplement que et toquin per tu cara bonita i això. Tu tens... El que jo em preocupo és de conèixer gent, ja sigui intèrprets, directors, programadors, etc, que coneguin la meva música i per la convicció que els agrada aquesta música la vulguin programar. La diferència entre Europa i Estats Units en aquest context són més raons estètiques que deia abans el Salvador a vegades. Per això em vaig sorprendre que a Berlín m'havien programat obres, perquè tradicionalment, igual que a França, potser era un món una miqueta més tancat, però crec que ara a poc s'està obrint. Sí.
Bueno, esperem que sigui així.
Sí, sí, sí.
Doncs Salvador, moltes gràcies per haver vingut, per explicar-nos una vegada més potència que hem d'influir, i Marc, doncs, no, que no siguin 10 anys, que no siguin 8 anys. No, que podem fer-ho més sovint.
Clar que sí, clar que sí.
Espero que sí.
Moltes gràcies, serà un concert extraordinari, ja veureu.
Gràcies als dos.
Gràcies.
I ara, si us sembla, esperem un moment, que tenim altres convidats.
Vinga, que entrin els de la dansa. Bueno, està molt bé, com sempre, Eduard, ho fas molt bé.
Thank you.
I seguim el programa, i en aquest cas tenim dos convidats més, i comencem per dir que tenim amb nosaltres en Josep Alcaina. Josep, bon dia.
Bon dia.
Molt content d'estar aquí. En Josep havia estat també al Teatre Auditori de Sant Cugat durant bastants anys, no me'n recordo quants, però...
Diria que uns 15.
Uns 15 anyets, molt bé. Però ara és un consultor cultural de Bridge to Arts, agent artístic de la companyia Soul City, i que ens prenem nosaltres aquí també en Didier Buitiana. Didier, bonjour, je suis très content que vous êtes ici avec nous. Il va demander de faire en catalan et Joseph fait la traduction.
Très bien, ça me va. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité.
Merci à vous. Bueno, Joseph, diguem-nos que comencem. Què tenim nosaltres aquest espectacle que veurem aquest diumenge al Teatre Auditori?
Doncs aquest diumenge al Teatre Auditori i els espectadors que ens facin l'honor i el privilegi d'acompanyar-nos en aquesta aventura podran gaudir d'una magnífica peça de dansa contemporània a la qual hi ha afegit tota una sèrie d'elements que venen dels arrels identitaris de l'illa de la Reunió, que és una illa francesa, un departament d'ultramar francès a l'oceà Índic, i amb uns tocs d'un art marcial que es diu el Krav Maga. És una dansa contemporània, molt contemporània, però, diguéssim, amb molta intensitat a nivell de dansa. És una dansa molt física, però alhora molt emotiva. O sigui, però, bueno, qui millor ens parlarà
Didier,
de la peça?
En Didier es pot parlar. Didier, tu vas crear aquesta dansa. De fet, consideres que ets el creador d'aquesta dansa? El primer que va fer aquesta dansa composada per un grup de gent i no individualment? Perquè al principi jo llegia com si fos partint del hip-hop.
Est-ce que tu es le premier à avoir créé ce type de danse, ce type de chorégraphie, en partant du hip-hop, à savoir tout ce qui est l'intégration du Krav Maga, etc.
Dans chacun de mes spectacles, je crée un langage spécifique. Donc pour ce spectacle-là, Le Sol Oblige, je me sentais obligé de rendre l'attitude des danseurs d'une manière très guerrière. Et dans cette technique-là, dans cette manière de composer, j'ai trouvé intéressant de mixer en fait le Krav Maga, qui est une technique de combat, à la danse, pour juste donner un alignement, une posture aux danseurs dans ce spectacle.
En totes les peces que creo, i afegeix un llenguatge específic per a cadascuna d'elles. El que he buscat a l'hora de crear Le Sol Oblige era buscar per part dels ballarins que la dansen una actitud guerrera, una actitud agressiva. És per aquest motiu que em vaig inspirar molt profundament del Krav Maga, el qual afegeix intensitat i alhora emoció a la peça.
Perquè el Krav Maga és una dansa pròpia de la Reunió, o sigui, és una dansa que és d'allà i que tu el que has fet és modificar o actualitzar aquesta dansa?
Le Krav Maga est un type de danse qui vient de la Réunion. J'ai la réponse, mais tu vas répondre.
Oui, le Krav Maga, c'est une technique de combat créée en Israël. Et moi, parallèlement à la danse, je pratique cette technique de combat depuis un certain nombre d'années. Mais avec Le Sol Oblige, j'ai décidé de mixer Krav Maga et la danse. Mais le Krav Maga n'est pas le propos du spectacle. C'est une technique interne pour donner l'allure guerrière à mes danseurs.
Le Krav Maga és una tècnica, és un art marcial, amb origen a Israel. Ell el practica a títol individual i de cara a buscar aquesta actitud guerrera per part dels ballarins va decidir incorporar a la seva coreografia elements inspirats en el Krav Maga.
Perquè el títol de la coreografia és la Terra Mana. Le Sol Oblige. La Terra Mana. Què vol dir? Que tu penses que hi ha una obligació per part dels, en aquest cas, els habitants de la Reunió per defensar la teva terra, per mantenir aquesta idiosincràsia de la teva terra?
Donc le titre, le seul oblige, en fin de compte, est-ce qu'il il y a quelque part une autodéfense de la part des habitants de l'île de la Réunion afin de défendre leur identité, leurs origines, leur âme identitaire de façon, disons, un peu plus extensive qu'à la normale.
Vous savez, pour ce spectacle, je me suis inspiré du lazaret de la Réunion. Mm-hmm. Le lazaret, c'est un lieu où on mettait les travailleurs en quarantaine, mmh, avant de leur permettre de travailler sur la terre. Donc j'ai fait une résidence de 6 mois dans ce lazaret. J'ai vu que ici en Espagne, il y avait aussi un lazaret. Et l'idée du lazaret, c'est aussi l'idée de la traversée. Donc, mmh, les gens viennent sur une terre inconnue travailler et expérimenter un parcours de vie. Et c'est l'idée du sol oblige. Le sol, mmh, oblige des choses, et c'est de ça que je parle dans la pièce.
Mmh. Una de les fonts d'inspiració d'aquesta peça va ser el Lazare de la Reunió. És un lloc a l'illa de la Reunió on es posaven en quarantena tots els nous vinguts a l'illa. De fet, ell va fer una residència de 6 mesos de cara a estar totalment influenciat i immers en aquest Lazare. I el fruit d'aquesta és reproduir aquesta travessa, perquè és una travessa inicial, però també final per part dels nous vinguts, aquesta adaptació, aquesta aclimatació a una nova terra que no és la seva.
O sigui que, en definitiva, és això que deia, que hi ha una defensa, és a dir, nosaltres som els originals d'aquí i nosaltres volem mantenir aquesta forma, aquesta manera de ser.
Il y a quelque part une défense de la façon d'être réunionnaise.
Oui, absolument. On s'attache beaucoup. En tout cas, on est très attaché à notre identité, qui est liée à notre métissage après l'abolition de l'esclavage. Donc, il y a une identité réunionnaise. Mmh. Il y a la langue créole, la musique. Il y a des rites qu'on garde de ce post-esclavage. Mmh. Et puis, on est très fiers de notre identité, mmh, de notre langue créole, oui. Mmh.
L'identité réunionnaise, de fait, est fruit du mestissage de tous les peuples qui ont venu à cette terre. Et aussi, est très influencée par le fait de l'esclavitud, de toute la gente qui va venir d'Àfrica et va acabar poblant l'illa. Part d'aquesta identitat també és la seva llengua, el seu crioll, que no és el mateix que es parla a la Martinica o a la Guadalupe. Llavors, de fet, l'identitat reunionesa, en el fons, és fruit del mestissatge de diferents cultures, de diferents pobles que poden haver vingut de França, els colons, d'Àfrica, els esclaus, i gent que ha vingut senzillament a treballar, com poden ser la gent que ha vingut de la Índia o que hagin pogut venir d'altres parts de l'oceà Índic o més enllà, al Pacífic.
Però aleshores, si ho entenc bé, si l'origen és israelí...
El que és l'origen israelí és només l'art de combat, el Krav Maga.
Ah, val, d'acord.
O sigui, la peça no té res d'israelí. O sigui, el Krav Maga és un art marcial, com ho pot ser el karate o el judo...
Aplicat en aquest cas...
D'origen israelí, que ell practica. Llavors, s'ha inspirat d'aquest Krav Maga per incorporar-hi a la seva peça, a la seva creació, alguns elements de combat amb l'objectiu de buscar aquesta agressivitat, poder-la expressar a través del Krav Maga per part dels seus ballarins, que no són lluitadors, sinó ballarins.
Va. Ah, jo comprends. Jo comprends un peu. Un peu mieux.
Okay. No,
d'acord. Llavors, vull dir, quan tu crees aquest tipus d'activitat a partir d'aquestes arts marcials, el que fas és anar evolucionant, evidentment, o sigui, a partir d'això com a base, i tu vas evolucionant fins a aconseguir un tipus determinat de dansa que és molt, com ho diria, molt potent, molt forta. Mm-hmm. Des del punt de vista gestual, dura, gestualment dura.
Je pense que tu as compris la question.
Non, dis-moi, pour être sûr.
Non, donc, tu évolutionnes à partir de cette technique de combat dans l'objectif de trouver un gestuel très physique, très dur.
Exactement, oui.
Avec une pointe même d'agressivité parfois.
Exactement. Ce qui est étonnant avec le Krav Maga, alors je parle bien du Krav Maga enseigné, on va dire, dans les cours de Krav Maga, on n'est pas, rien à voir avec l'armée israélienne ou quoi que ce soit. Là, on est vraiment dans les cours de Krav Maga. C'est une technique de self-défense. Mais ce qui est intéressant, c'est que très rapidement, le self-défense devient, par définition, une attaque. Et du coup, la danse passe entre la défense et l'attaque. On est sur cette ligne-là. On attaque aussi bien qu'on peut se défendre, ou on se défend aussi bien qu'on attaque.
Ce qui identifie le Krav Maga en tant qu'arme martiale, c'est qu'il y a une partie de défense qui est incorporée dans l'attaque. En fin de compte, c'est un échange d'énergie, certaines
qui
sont...
Catalan, non?
Ouais, c'est... Ah, excuse-moi. C'est incroyable. Je suis le premier traducteur officiel du français au français.
Yo no vas contar. Yo no vas contar ni una panzana.
Incroyable.
No.
Merci, Didier. Doncs el que comentava bàsicament en Didier és que el Krav Maga, la seva característica principal és que dintre dels moviments d'atac s'incorporen moviments de defensa i que dintre dels moviments de defensa s'incorporen moviments d'atac i que té els seus orígens a Israel, però els hagués pogut tenir a la Índia o al Japó. Però bueno, potser que passem a parlar de dansa.
Sí, no, evidentment.
Mais ce qui est intéressant, la danse entre la défense et l'attaque, c'est un positionnement. C'est presque un positionnement du corps, c'est un positionnement politique. D'être dans la défense, mais aussi de pouvoir réagir au bon moment. Et c'est cette attitude-là qui m'intéresse. Et si on parle du sol, c'est-à-dire de la terre, donc on est sur une terre inconnue et on est dans cette attitude où on est prêt à se défendre, mais aussi à attaquer. Tout ça pourquoi ? Tout ça pour avancer dans la vie, pour affronter les difficultés de la vie et aller vers un monde meilleur. C'est bien ça le but du sol oblige.
Tornant al títol, el sol oblige, de fet es tracta d'un posicionament, és un posicionament, una posició d'atac, però a l'hora de defensa, amb l'objectiu d'avançar a la vida. O sigui, amb aquest objectiu llavors ens trobem que en alguns moments donats la nostra actitud ha de ser defensiva i d'altres ha de ser una mica més agressiva i ofensiva. Però de fet és algo que ens acompanya a través de la trajectòria tant dels ballarins com de qualsevol persona.
Tenim una música que és de l'Abel, que és el compositor o compositora, és que no sé si és home o dona.
Se nom, l'Abel. Monsieur Label.
Oui.
Voilà.
C'est monsieur.
Ouais.
Bueno. Label, oui.
I monsieur aquesta Label. Música està feta específicament, especialment per aquest espectacle.
Cette musique a été composée spécifiquement pour le spectacle.
Exactement, oui. Label a travaillé sur la musique de ce spectacle. Tout d'abord, moi, ma volonté, je ne sais pas pourquoi, c'était d'utiliser du violon. Je voyais quelque chose de... J'aime bien cet instrument parce que justement, elle est autant douce, doux et agressif à la fois. C'est-à-dire qu'on peut passer... Le violon peut être dans une sonorité plutôt passive ou agressive. Ça, c'était le point commun. Et ensuite, derrière ce violon se cache la rythmique maloya, qui est la musique traditionnelle de la Réunion. Donc les mélodies, en fait, sonnent comme l'instrument principal de la musique réunionnaise, le maloya.
El que va demanant Didier a Label, el compositor, és incorporar-hi el violí amb aquesta composició. Donat que, des del seu punt de vista, el violí és un instrument que alhora pot sonar com a molt dolç, però que també en alguns moments pot ser molt agressiu en funció de com l'interpreta l'intèrpret. Llavors ell buscava aquesta doble sonoritat, incorporar aquest concepte musical en el que és la seva concepció de l'obra. L'altre element que és molt important és que li va demanar incorporar-hi tota la rítmica del maloya, que és la música tradicional original de la Reunió.
Perfecte. Mireu, se s'està acabant el temps. Hem de dir que Soul City, de dir Butiana, C'est vrai?
Butiana, oui.
Butiana. I Le Solo Beach es farà aquest diumenge a les 19, a les 7 de la tarda. Té una durada d'una hora i és un espectacle absolutament nou.
Totalment nou. Estarem encantats d'acollir el màxim d'espectadors tant al Teatre Auditori en diumenge com aquest dissabte a la Factoria Cultural de Terrassa. No ens ha donat temps a parlar de la nova peça de Didier, que es diu Le Sel de la Terre, en el que hi ha encara més elements ètnics i aportació molt més ètnica dels diferents pobles i cultures. Hi ha el nostre somni compartit, i espero que sigui un somni compartit amb tu, Eduard, serà tornar-vos a visitar ben aviat amb Le Sel de la Terre.
Com pugui, com vulgueu. Gràcies per tot. La setmana vinent continuem amb aquest programa i continuem amb teatre. Amb teatre tindrem en Ramon Madaula i tindrem també en Jordi Buixaderes. I també tindrem una obra que serà dedicada per Open Core. Vinga, ja ens veurem. Fins dijous vinent.
Adéu.